Bon dia, Olor, les Preses i Sant Jaume de Llierca són els municipis de la Garrotxa més beneficiats pel Pla Únic d'Obres i Serveis.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
És un canvi substancial respecte a l'anterior convocatòria perquè l'hem més que doblat en els seus recursos, però també hem pres mesures molt importants per agilitzar i, a més, per donar confiança.
Acabem d'escoltar el conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, en declaracions de divendres a Girona, on es van fer públics aquests números del Pla Únic d'Obres i Serveis als diferents municipis de la demarcació de Girona. El Consell Comarcal de la Garrotxa, per exemple, també rebrà més diners, com altres municipis de casa nostra, superant a cas els 500.000 euros. La nova convocatòria del POS també contempla una línia específica d'ajudes per als municipis rurals. De seguida en coneixem tots els números i tots els detalls d'aquesta notícia, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dilluns 3 de febrer del 2025.
El dia en 4 minuts.
L'Ajuntament de Santa Pau assegura que la xarxa d'aigua ja està en un 65% d'efectivitat. L'alcaldessa, Cris Capó, diu que ben aviat començaran a sectoritzar la distribució de la xarxa i alhora assegura que continuen detectant fuites i fent actuacions de millora. Olot vol escoltar els joves i farà un estudi per saber els seus interessos. El grup de recerca Liberi de la UDG és l'encarregat de fer-lo. El projecte, que ja va començar al novembre, ja té de base una reunió que es va fer amb diferents responsables de sectors. A les Preses, el ple de l'Ajuntament aprova millorar l'estat dels parcs del poble. És una de les propostes que van sorgir de la primera trobada del Consell dels Infants, que té com a objectiu que nens i nenes se sentin partícips del dia a dia del poble. A la Vall de Bianya, la preocupació per la falta de relleu generacional al camp s'evidencia a la 18a edició de la Fira del Farro d'aquest cap de setmana. Dolors Pedrós és l'única productora que queda d'aquest cereal. En esports, l'Olot de Roger Vidal s'estrena amb bon peu. L'equip fa un pas endavant, guanya l'Andratx per 0-1 i surt de la zona de descens directe. Molt ordenats defensivament, els olotins en van fer prou amb un gol de Pedro del Campo. En tenis taula també punt, en aquest cas del club tenis taula Olot, que va forçar l'empat a 3 contra el Pontevedra aquest divendres. Esmudenko va guanyar un últim partit clau i li va donar un punt d'or a l'Olot, que s'aproxima a les places europees. I acabarem parlant de la iniciativa de Revolta Pagesa de capgirar els rètols dels municipis que ha arribat també a casa nostra. Aquests dies ho hauran vist a La Pinya, Sant Feliu de Pallerols, Les Preses o Ridaura.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Jennifer Hermoso reitera a l'Audiència Nacional que no va consentir el petó de Rubiales i diu que li estava fent un petó al seu cap. Això no li va passar. La futbolista diu que no va fer el comunicat enviat per la Federació Espanyola de Futbol per calmar la polèmica i afegeix que no havia escrit ni una paraula. Ajornat el desnonament de la Casa Úrsola fins al 18 de febrer, segons el sindicat de llogaters. L'organització assegura que no hi ha cap negociació oberta. Salvador Illa farà una conferència a Madrid el 20 de març davant d'empresaris i agents econòmics. El president vol així replicar l'acte per presentar el full de ruta econòmic que va celebrar el divendres a Barcelona. Per la seva banda, el govern preveu desplegar la xarxa pública de fibra òptica al 100% dels municipis durant aquesta legislatura. El conseller Albert Dalmau diu que se superaran els 8.000 quilòmetres aquest 2025 i s'arribarà al 78% dels municipis. En l'àmbit internacional, la Unió Europea es prepara per la guerra comercial de Donald Trump, però es manté oberta a negociar amb els Estats Units. Els 27 abordaran els possibles aranzels en una cimera sobre defensa a Brussel·les. I Santorini, a l'alerta per centenars de petits sismes i aquest dilluns les escoles estaran tancades. Les autoritats han instat a no reunir-se en espais tancats i per precaució han decidit suspendre l'activitat escolar. l'apartat meteorològic d'aquest dilluns, en un dia on ja s'ha notat aquesta retirada de l'aire fred per les capes altes i s'ha notat també un ascens de la temperatura, especialment al Pirineu a primera hora i també a casa nostra, a la demarcació de Girona, zona de Catalunya, on han pujat més les temperatures respecte als darrers dies a casa nostra. Precisament pel que fa a la temperatura, ja a aquesta hora ja s'han superat les màximes entre 2 i 3 graus respecte a ahir diumenge i també especialment respecte arreu del cap de setmana, on han pujat més, ha estat a l'Alt Empordà i també a la Costa Daurada. Precisament al sud, una mica més de certs mestral i al nord, el vent que ha bufat especialment ja a primeres hores ha estat la tramuntada. Dimarts, ja demà, serà un dia on la calma anticiclònica es reforçarà i, per tant, la combinació de sol i boira seguirà dominant, ambient assolellat durant tot el dia. La temperatura pujarà lleugerament.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 3 de febrer del 2025 a l'antena de Ràdio Olot. Comencem parlant d'Olot, les Preses i Sant Jaume de Llierca, que són precisament els municipis de la Garrotxa més beneficiats pel Pla Únic d'Obres i Serveis. El Consell Comarcal de la Garrotxa també rebrà més diners, superant els 500.000 euros. La nova convocatòria del PUOSC també contempla una línia específica d'ajudes per als municipis rurals. Ens en dona tots els detalls d'aquestes xifres la Natàlia Moreno.
Impulsat pel Departament de la Presidència, a través de la Secretaria d'Administracions Locals i Relacions amb Aran, el PUOSC, que és un dels instruments més eficaços de suport als municipis petits i mitjans perquè puguin tirar endavant diverses obres destinades a la dinamització econòmica i a la millora del territori. Hi poden accedir tots els municipis, les entitats municipals descentralitzades i els consells comarcals, així com les mancomunitats, sempre que els municipis que en formen part renunciïn al pressupost atorgat en benefici d'un projecte comú. Dels més de 99.800.000 euros d'inversió a les comarques gironines, 95.912.000 euros es destinaran a finançar els projectes que presentin els 208 municipis de la vegueria. La resta de dotació anirà destinada als 7 consells comarcals que rebran 512.195 euros cada un. En el cas de la Garrotxa, l'increment respecte a l'última convocatòria del 2020-2024 és del 603,87%, el segon ens comarcal que més inversió rebrà per darrere del Pla de l'Estany. El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha detallat l'aposta per la inversió.
És un canvi substancial respecte a l'anterior convocatòria perquè l'hem més que doblat en els seus recursos, però també hem pres mesures molt importants per agilitzar i, a més, per donar confiança.
En el cas dels ajuntaments, la subvenció que rebran oscil·la entre els 400.000 i els 789.900 euros, unes xifres que, en el cas de la Garrotxa, rebran tots els ens locals, començant per Sant Joan les Fonts i Montagut i Oix, que rebran la mínima de 400.000 euros. El municipi que més diners rebrà serà Olot, amb 789.900 euros, uns números que suposen un augment del 215,96%. Altres pobles com les Preses, Sant Jaume de Llierca i Sant Ferriol, són els que més creixen en pressupost respecte a la darrera convocatòria.
Ajudar els municipis, els seus alcaldes i alcaldesses a fer les transformacions que necessiten el conjunt de Catalunya. Nous poliesportius, nou espai públic, nous equipaments, aquelles necessitats que tenen els municipis per poder tirar endavant, la Generalitat el que ha de fer és acompanyar-los i estar al seu costat.
Per facilitar que tots els municipis puguin tramitar correctament la seva participació en el PUOS 2025-2029, des de la delegació del Govern a Girona s'organitzaran pròximament sessions informatives destinades a tècnics municipals. Abans del mes de març sortirà la convocatòria i hi haurà 2 mesos per presentar els projectes i l'anualitat preferent.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. L'Ajuntament de Santa Pau assegura que la xarxa d'aigua ja està en un 65% d'efectivitat. L'alcaldessa Cris Capó diu que ben aviat començaran a sectoritzar la distribució de la xarxa i assegura que continuen detectant fuites i fent actuacions de millora. Des de l'Ajuntament es bonifica als usuaris que en facin un bon ús de l'aigua amb una rebaixa de la taxa. Gerard Puigdemont.
Santa Pau ha passat un estiu complicat hídricament. Durant alguns dies el poble va haver de recórrer camions cisterna per poder-se vestir d'aigua, donat que els dipòsits dipòsits de la Folguera van quedar secs. A l'agost van aprofundir 50 metres més el pou ubicat a la zona esportiva, deixant-lo gairebé a 200 metres de profunditat i, per sort, han pogut revertir la situació. Ja fa mesos que des de l'Ajuntament s'està treballant per reduir fuites, com per exemple el passatge de la Quintana. Ara també volen fer millores a l'Avinguda Volcans i a l'Avinguda de l'Estany i posar comptadors digitals. El gran objectiu d'aquest 2025 és sectoritzar la xarxa d'aigua gràcies a una subvenció de l'ACA i l'antic Departament d'Acció Climàtica de 289.000 euros, més 12.000 del mateix Ajuntament. En parla Cris Capó, alcaldessa de Santa Pau.
Una d'elles és sectoritzar el poble de Santa Pau, millorar també tot el que són els dipòsits, perquè tenim dipòsits importants que no hi ha comptador de sortida i, per tant, no sabem ben bé l'aigua per comptabilitzar l'aigua.
Des de l'Ajuntament, enguany bonificaran a tots aquells usuaris que hagin fet una bona gestió de l'aigua, rebaixant-los les taxes. En total se'n beneficiaran més de 700 usuaris.
Agrair la gent que aquest estiu va prendre consciència, ben demanar a tothom que, sisplau, que fes un esforç, no?, amb el tema de que no es malbaratés l'aigua, sobretot en aquests moments de l'estiu. La veritat que hi va haver una resposta, vull dir que la gent ho va entendre i va ser molt curosa, no?
L'alcaldessa de Santa Pau, però, està descontenta de les dades que es van fer públiques la tardor passada i que després es va demostrar que no eren actualitzades. En aquest moment es deia que Santa Pau perdia el 47% de l'aigua i que eren dels que més aigua perdien de tot Catalunya, però que Pau assegura que ara per ara ja estan al 65% d'efectivitat de la seva xarxa d'aigua.
Clar, jo vull recalcar que nosaltres amb un exercici de transparència vam penjar l'auditoria quan no teníem per què fer-ho, perquè els pobles que tenen menys de 5.000 abonats, que són més de 700 a tot Catalunya, no tenen l'obligació de presentar les seves auditories. Per tant, no era que nosaltres fóssim dels que perdíem més, sinó que no se sabien les dades dels altres 700 pobles de Catalunya.
Recentment, l'Ajuntament ha fet una xerrada amb experts oberta als veïns per actualitzar la situació hídrica del poble. L'alcaldessa diu que la qüestió de l'aigua és la primera prioritat pel que resta de mandat. Santa Pau ha rebut fa pocs dies una subvenció de l'ACA de 36.000 euros pels camions cisterna i millores d'urgència de la xarxa d'aigua.
A Olot es vol escoltar els joves i es farà un estudi per saber els seus interessos. El grup de recerca Liberi de la Universitat de Girona és l'encarregat de fer-lo. El projecte, que ja va començar al novembre, ja té de base una reunió que es va fer amb diferents responsables de sectors relacionats amb els joves. Va destinat a nois i noies d'entre 16 i 29 anys, informa Aniel Puigvert.
Olot ha encarregat al grup de recerca Liberi de la Universitat de Girona una diagnosi de la realitat dels joves de la ciutat i ajudar a poder establir les línies estratègiques per al Pla Local de Joventut del 2025. El 2029, que s'haurà d'aprovar aquest any. El procés d'anàlisi i diagnòstic ha de permetre establir una radiografia de les necessitats de la població jove, de quins espais utilitzen i per què, quins són els seus interessos i preocupacions, quina és la seva realitat i com s'imaginen el futur. El regidor d'Educació d'Olot, Josep Quintana, ha destacat la importància d'aquest estudi.
Estem molt contents que ens puguin fer aquest treball per conèixer més a profunditat, com deia, els nois i les noies d'Olot i a partir d'aquí com a fer les polítiques públiques que en el fons responguin a les seves necessitats d'avui en dia com a ciutadans de la ciutat.
El grup de recerca de la Universitat de Girona proposa un treball centrat a donar veu a les persones joves amb la voluntat de recollir propostes o orientacions que permetin definir les principals línies de les polítiques locals de joventut. N'ha donat més detalls Eduard Carrera, professor lector del grup de recerca en infància, joventut i comunitat Liberi de la UDG.
Hem intentat pensar en diferents perfils per recollir la màxima diversitat possible de la ciutat i, per tant, és com una manera de treballar que nosaltres volíem posar en valor i que creiem que podia ser una bona manera de poder ser una mica més concisos amb aquesta realitat juvenil.
De la reunió amb els professionals en van sortir certs denominadors comuns. La també professora lectora del grup de recerca de la Universitat de Girona, Carme Trull, ha explicat alguns exemples.
Manca d'ús de l'espai públic, els joves no els interpel·lava massa aquest espai com a lloc on poder-se desenvolupar, on poder satisfer les seves pròpies necessitats o interessos i que possiblement els serveis no acabaven de copsar aquest interès perquè aquests joves poguessin utilitzar aquests recursos i que possiblement també detectaven, no?, aquesta fuga de joves que marxen del territori per satisfer aquestes necessitats que aquí no troben. No?
L'estudi per saber les necessitats dels joves a Olot es basarà en la recollida i anàlisi de dades tant quantitatives com qualitatives disponibles al Padró Municipal, als serveis professionals i a l'Observatori Social de la Garrotxa, així com els principals estudis i informes de les organitzacions del territori.
I de joves als més petits, perquè a El ple de l'Ajuntament de les Preses aprova millorar l'estat dels parcs del poble. És una de les propostes que van sorgir en la primera trobada del Consell dels Infants, que té com a objectiu que nens i nenes puguin reunir-se amb el consistori per sentir-se partícips del dia a dia. Guillem Guardiola.
El Consell dels Infants neix de la voluntat que els nens i nenes de les Preses no només puguin opinar dels temes que els preocupen, sinó que també se sentin proactius a l'hora de proposar elements que trobin a faltar. Es tracta d'un grup de treball amb els infants perquè puguin conèixer quina és la realitat del poble i també puguin plantejar solucions. La regidora d'Educació de l'Ajuntament de les Preses, Laia Figueres, destaca algunes de les propostes que han sorgit a partir del primer Consell dels Infants.
Propostes a nivell, doncs, de, per exemple, més aparcaments per bicicletes, perquè troben que n'hi ha poc, o l'estat d'algunes infraestructures del Parc de l'1 d'Octubre, que ells creien que s'havien d'arreglar, o, per exemple, el tema de l'enllumenat del carrer Major, que creuen que, bueno, que és una miqueta fosca la nit, i tot això, doncs, bueno, ho hem pres nota, algunes coses ja les teníem en ment, però també està bé veure que, no, el que allò et confirma.
El Consell dels Infants té dos representants per classe de primer a sisè de primària. Des de l'Ajuntament de les Preses han apostat per celebrar la reunió trimestral en horari escolar per democratitzar la disponibilitat de tots els alumnes i també de totes les famílies. L'objectiu és que sigui un projecte bidireccional i que els infants obtinguin un retorn immediat de les seves propostes. La regidora d'Educació de l'Ajuntament de les Preses, Laia Figueres, remarca que una de les demandes dels infants ha sigut millorar l'estat dels parcs.
Arran d'un informe que vam fer de parcs de l'estat dels parcs del poble, vam veure que hi ha certs parcs que necessiten una adequació el més urgent possible, alguns per tema de seguretat i altres per actualització. Aquest n'era un, i llavors la idea és se'n va tot, el que hi ha ara actualment, bàsicament, doncs, perquè per temes de seguretat i de practicitat se n'ha d'anar, i posem una nova infraestructura que ha estat consultada amb ells i l'han valorat molt positivament, per tant, esperem que triomfi molt. Per tema de seguretat, traiem ara el mobiliari, tot i que l'empresa que ens proveeix no pot col·locar-lo encara, i bueno, penjarem una nota informant als nens i nenes dient-los que el Consell d'Infants n'està al cas, perquè això també és important.
La regidora d'Educació, Laia Figueres, també ha avançat que aquest 2025 començaran diferents actuacions per corregir l'estat d'alguns dels carrers del poble, així com endreçar la circulació de vehicles, incrementar la seguretat dels vianants, construir plataformes per reduir la velocitat i crear noves borses d'aparcament.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
A la Vall de Bianya, la preocupació per la falta de relleu generacional al camp s'evidencia en la 18a edició de la Fira del Farro que s'ha celebrat aquest darrer cap de setmana. La Dolors Pedrosa és l'única productora que queda d'aquest cereal, però admet que d'alguna forma o altra el farro tindrà un futur.
Si hi ha hagut algun protagonista aquest cap de setmana, a la Vall de Bianya ha sigut sense cap mena de dubte el farro. El poble ha acollit la 18a edició de la Fira entre parades, demostracions en directe i també la presència de bestiar. Això sí, és cert que de farro cada vegada n'hi ha menys. De fet, la Dolors Pedrosa és l'única productora de farro que queda a la Vall de Bianya i celebra que aquest any la producció hagi estat més bona que els altres anys.
Més bé que els altres anys, no del tot molt perfecta, però més bé que els altres anys sí. Hem tingut una mica més de producció, el temps ens ha ajudat una miqueta més. Aquest més o menys es té que plantar entre l'abril, últims d'abril, primers de maig, si és mitjanament de maig també, i començar a recollir cap a octubre, novembre.
Per la seva banda, l'alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixac, ha reconegut que la falta de relleu generacional en la producció del farro és un tema que preocupa el municipi, tot i que ha destacat la importància de fires com aquesta.
Aquest és un tema una mica més complicat. Tenim sort que tenim la Dolors aquí, que és l'única productora que tenim, però bueno, haurem de mirar d'anar trobant solucions en tot aquest tema. També és veritat que som un municipi que té molt de molins, o que eren coses que eren exmolins, que això vol dir que en el seu moment doncs, es havia viscut molt del farro, no? A la gent més gran no li agrada parlar gaire del farro, perquè abans era com un aliment de subsistència. Ara el fem diferent, ara es fa amb un caldo i és molt diferent la cosa, no?
La Fira del Farro de la Vall de Bianya ha comptat aquest diumenge amb la visita de personalitats polítiques, com la de Xavier Guitart, delegat del govern a Girona. Guitart considera que des de les administracions cal ajudar a assegurar la continuïtat de fires i productes com el Farro.
Bueno, jo crec que és preocupant, no? El tema del relleu generacional, en aquest cas amb el de Farro, però també molts altres que ens estem trobant, i la veritat és que això sí que haurem de treballar-hi molt, potenciar-ho molt, si fins i tot poder ajudar, no?, amb alguns estudis. Sí que és veritat que des d'aquí, des de Garrotxa, s'està treballant molt, però evidentment hem d'estar al costat perquè no es perdin totes aquestes tradicions i aquests productes tant de la terra, no? Ens emplenem la boca de dir productes de la terra, el Farro és un producte de la terra i per tant l'hem de cuidar i mimar.
I com veu el futur la mateixa Dolors Pedrosa, única productora de Farro de la Vall de Bianya?
Això no ho sé, se n'està parlant aquest any, intentem d'incorporar gent jove i ensenyar-los. I penso que sí, que totes les coses tenen un futur d'una manera o altra.
Per cert, Batet de la Serra acollirà diumenge que ve la Fira del Fajol. Serà també la 18a edició.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, la Unió Esportiva Olot de Roger Vidal s'estrena amb bon peu. L'equip va fer un pas endavant aquest diumenge guanyant l'Andratx per 0-1 i surt així de la zona de descens directe. Molt ordenats defensivament, els olotins en van fer prou amb un gol de Murri, de Pedro i del Campo al minut 38. El capità va aprofitar el refús del porter després d'una rematada de cap d'Ayala en un córner. Ens ho va explicar tot plegat en directe a Ràdio Olot, en David Planella.
Entrenador de nou, victòria segura. No sempre es compleix la dita, però aquesta vegada sí. La Unió Esportiva Olot de Roger Vidal va debutar amb una victòria molt important al camp de l'Andratx, un rival directe que ara queda 7 punts enrere la classificació. I el que és més important, va sortir de la zona de descens directe. El nou tècnic dels olotins explica què significa aquesta primera victòria.
Significa moltes coses, però significa, entre altres, trobar-se amb la victòria, augmentar la confiança en ells mateixos i poder un punt de partida, no?, per deixar de mirar a baix. I crec que hem d'entendre que hem de competir en els partits, de treballar amb la màxima confiança entre els jugadors i entre cap al cos tècnic.
El partit al camp de l'Andratx va començar adormit. Les primeres ocasions van trigar més de mitja hora a arribar i van ser dos xuts des de fora l'àrea molt perillosos de l'Andratx. Primer, Miquel Jaume va topar amb Pol Ballester i amb el travesser, i just després Nicoli va xutar fora per molt poc. La doble oportunitat mallorquina va despertar un Olot que de seguida es va apropar al gol en un contra un de Carlos Gilbert, que Elias va enviar a corna. Va ser en aquell llançament de cantonada, al minut 38, quan va arribar el gol que va decantar la balança del partit. Uri Ayala va fer una rematada de cap que el porter local no va poder blocar. El refús va anar a parar als peus d'un Pedro del Campo, que va ser en el lloc adequat, en el moment adequat, per fer el 0-1. A la segona meitat, els olotins van protegir l'avantatge amb ungles i dents. Amb prou feines van concedir cap oportunitat a l'Andratx fins ben bé al final, quan els mallorquins van fregar el gol de l'empat en una rematada clara que va arribar a tocar el pal. Roger Vidal destaca el bon treball defensiu de tot l'equip.
Sí, hem estat molt bé, sabíem que era el punt de partida per créixer i la primera part és que, a part d'una acció, no ens han generat, no? Llavors, estic content veure l'equip aquí a patir, a disfrutar defensant, saltant, xocant. Tot l'altre, jo ja li suposo aquest equip i sé que ho domina, no? Però això hi ha alguns moments que poden no han dominat tant i és necessari, no? Jo ho significo dient una mica d'acord. Dient una mica d'acord i l'hem tret.
Amb el 0-1 al camp de l'Andratx, l'Olot torna a guanyar. No ho feia des del 8 de desembre i a fora de casa no hi treia 3 punts des del 27 d'octubre. D'aquesta manera, treu el cap de la zona de descens i empata amb l'Eivissa en el lloc de play-out. Precisament, el conjunt pitius és el rival que arribarà diumenge al migdia a l'estadi municipal. Qui guanyi aquest partit respirarà tranquil.
De la victòria de la Unió Esportiva Olot a l'empat del Club Tenis Taula Olot, que va forçar aquest 3-3 contra el Pontevedra. Esmudenco va guanyar un últim partit clau aquest divendres a la tarda i li va donar així un punt d'or a l'Olot, que s'acosta a les places europees. Però Bosch i de las Heras, que venia de fer una gran actuació amb la selecció espanyola, també van sumar un punt cadascun.
Amb la tripleta de luxe, el Club Tenis Taula Olot va esgarrapar un punt del partit davant el Pontevedra. Els gallecs van arribar a la capital garrotxina amb el mateix trident de sempre, que va fer suar de valent els tres palistes del bloc olotí. Rafael de las Heras es va treure de sobre Miguel Ángel Vilchez en el primer partit. De fet, el vigent campió d'Espanya venia de fer un paper sublim amb la selecció espanyola al Campionat d'Europa per equips.
Sí, bueno, la verdad que era una competición muy importante para nosotros. El ir convocado con la selección española siempre te da un puntito de nervios y de presión jugando. Pero bueno, creo que como equipo hicimos muy buen trabajo, solventamos la situación, éramos uno de los favoritos, también eso hay que dejarlo claro. Pero bueno, los momentos más importantes hicimos bien nuestro trabajo, ganamos los partidos más difíciles, los conseguimos salvar.
Amb l'1-0, Provost va eixamplar l'avantatge derrotant Bentancor amb facilitat, però el que podria haver sigut la sentència va significar l'inici de la remuntada del Pontevedra. Esmudenco tenia el duel contra Coello molt ben encarrilat, però el portuguès va acabar vencent i posant el 2-1 en el marcador. Provost va perdre contra Miguel Ángel Vilchez en el 2-2 i de les Heres es va enfonsar davant Coello. L'última esperança per puntuar va venir de la mà d'Esmudenco, que no va decebre i amb la victòria contra Bentancor va situar el 3-3 definitiu. De les Heres reconeix que l'equip té potencial per lluitar per les posicions privilegiades en aquesta segona volta.
Bueno, estamos al final en una posición mitad de tabla, entonces estamos un poco con un ojo hacia abajo por si los equipos de abajo suben, pero también mirando hacia arriba, porque la distancia con el segundo y el tercero son de muy pocos puntos. Entonces nosotros queremos tirar hacia arriba, creo que la plantilla está perfectamente capacitada para optar a puestos altos.
L'Escala és el pròxim rival del Club Tenis Taula Olot en el segon derbi gironí de la temporada. Es jugarà divendres a la tarda en terres empordaneses.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada, la iniciativa de revolta pagesa de capgirar els rètols dels municipis també arriba a la Garrotxa. Aquests dies segurament ho hauran vist, oients de Ràdio Olot, en punts com la Pinya, Sant Feliu de Pallerols, les Preses, les Planes d'Hostoles o Ridaura, entre altres. L'objectiu dels pagesos és seguir mostrant el seu malestar davant una política agrària que consideren contrària als seus interessos i posa en perill la viabilitat de les explotacions.
Des de fa alguns dies, els rètols que indiquen l'entrada o sortida a molts pobles d'arreu de Catalunya apareixen capgirats. A la Garrotxa es pot veure a Ridaura, a la Pinya, a les Preses, a Sant Feliu de Pallerols o a Olot, entre altres municipis. Es tracta d'una nova acció reivindicativa simbòlica impulsada per Revolta Pagesa. Els rètols capgirats són una metàfora de com se senten actualment els pagesos. En parla Moisès Mont, membre de Revolta Pagesa.
Capgirar els cartells per nosaltres és demostrar com està el sector primari en comparació amb la resta del món, no? Per dir-ho d'alguna manera, perquè sembla que ningú ens vulgui. Al final anem a contracorrent perquè no tenim moltes dificultats per tirar endavant, fer de pagès cada cop és més complicat, tenim la compatibilitat amb altres països que estan portant mercaderies cap aquí, que no estan complint normatives de producció que nosaltres aquí ens estan exigint des de fa molt d'anys, però en canvi han de competir doncs, amb els preus de venda, que això ens està afectant molt.
Revolta Pagesa torna així amb les seves reivindicacions i la demanda de solucions per part de la classe política, per salvar el sector, però també per salvar la sobirania alimentària.
Ara mateix estem en un punt en què si forcem gaire més la corda no subsistirem. I malauradament acabarem que totes les explotacions seran macroindustrials, que acabarem perdent el valor de producte de proximitat, acabarem perdent el valor de producte de qualitat i al final tot serà cadena de supermercat. I això lamentablement no ho podem permetre.
Es preveu que durant les pròximes setmanes Revolta Pagesa impulsi noves accions reivindicatives per seguir visibilitzant les seves queixes i el seu malestar.
Amb aquesta iniciativa de Revolta Pagesa arreu de la Garrotxa i també arreu del territori català, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dilluns 3 de febrer del 2025. Ara, com sempre, al tercer temps, amb en David Planella amb tota l'actualitat esportiva del cap de setmana a casa nostra. Més informació a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.